Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia per començar una escalada del termòmetre pels propers dies que ens portarà a un cap de setmana preprimaveral.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Doncs no es podia saber que no tot serien flors i violes amb les ajudes per Glòria. Quan ha passat un mes del desastrós temporal, han passat totes les bones paraules. Ara només, ara us podem explicar la xifra de diners que rebrà de l'Estat als pobles del Baix Empordà per sufragar totes les pèrdues, que recordem que estaven valorades en desenes de milions d'euros. I tot plegat, només seran 250.000 euros per part del govern de Pedro Sánchez al Baix Empordà, dins dels 5,7 milions que rebrà tot el país. 250.000 euros per reparar el passeig marítim de Sant Antoni i també les seves platges. De seguida ho ampliem, però deixeu-me destacar que em sembla una xifra molt baixa, perquè hi ha molts altres pobles amb pèrdues. Parlarem amb algun d'ells avui al supermatí amb alguns ajuntaments que ens diuen que estan sorpresos perquè per aquesta xifra de 250.000 euros i que ells esperen que en un nou paquet de mesures i d'ajudes puguin rebre l'ajuda que esperen i que haurien de rebre per part de l'Estat. Les 8 i 2 minuts, benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Que transmet conjuntament amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Maria Monteís, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol, com dèiem, invertirà 250.000 euros per reparar el passeig marítim de Sant Antoni i les seves platges pels danys del temporal. Glòria, Eugènia.
Doncs això és el que hem anat preguntant a tots els alcaldes. Penseu que és un paquet de mesures dirigit a les costes i, per tant, hi ha pobles que directament no cobreixen. Tot i així, Platja d'Aro està a l'espera d'un segon paquet de mesures i des del Consell Comarcal del Baix Empordà esperen que es puguin reparar els desperfectes de tots els municipis aviat, ja que cada vegada tenim la Setmana Santa més a prop.
I Maria, Palafrugell tindrà un nou institut al curs vinent.
Serà el tercer institut del municipi. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, després de visitar l'Escola Barceló i Mates i l'Institut Frederic Martí Carreras. Bargalló ha assenyalat que l'estrena del nou centre de secundària permetrà reordenar el mapa escolar d'una manera més lògica.
Avui al Supermatí parlarem amb l'Alfons Bartolomé, que és regidor de Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil de Palamós, per parlar de la posada en marxa d'aquest nou cos de protecció civil. És el regidor que s'encarrega de la protecció civil a Palamós i parlarem d'aquesta posada en marxa i acabarem el programa, com cada dijous, parlant amb el nostre company Ignasi Arbat sobre les estrenes de cinema i veurem si aquest cap de setmana doncs val la pena anar al cinema i si no, ja us avanço que al cinema de proximitat del Baix Empordà i alguna pel·lícula que val molt la pena aquest cap de setmana. Tancada sense data de reobertura l'oficina de la Seguretat Social de la Bisbal, perquè estan de baixa tres dels treballadors. Sandrín Bosnet, bon dia.
A la tercera baixada de la sucursal de la Seguretat Social de la Bisbal s'hi pot llegir tancat per malaltia, sense cap altra informació.
Doncs de seguida ho ampliem i s'aprova la construcció d'un nou col·lector de les aigües residuals al barri vell de Palamós.
Aquest dimarts, el ple municipal de Palamós va donar llum verda a la millora de les canalitzacions d'aigües residuals.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tira endavant el nou contracte d'escombraries. Pedro Ruiz, bon dia.
Després de 4 anys amb un contracte prorrogat, el consistori va votar el nou plec de condicions amb els vots de tots per Sant Feliu, PSC i Junts per Catalunya, mentre que es van abstenir Esquerra, Guíxols des del carrer i més. Aquests últims critiquen el continuisme d'aquest contracte i que no es faci suficientment front a l'emergència climàtica.
A veure si ara som capaços. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, molt bé. Aviam, això és el que hem de destacar del que està passant al Baix Empordà, les notícies més importants. arreu del país i arreu del món, doncs, també hem de destacar que aquesta vaga sense precedents a la petroquímica de Tarragona arran de l'explosió d'Iqoxe, els sindicats diuen que l'aturada de 24 hores que es va fer ahir ha estat un èxit i avisen que en faran més si no s'actualitzen aviat els protocols de seguretat. Aquesta convocatòria unitària afectava més d'11.000 treballadors 36 dies després d'aquesta explosió a la factoria d'Iqoxe a la Canonja, que va deixar 3 víctimes mortals. Una aturada que es va fer per reclamar més seguretat. Durant el matí els accessos a la petroquímica es van tallar i els piquets informatius es van concentrar als accessos nord i sud. Una convocatòria liderada per Comissions Obreres i UGT que a la tarda va acabar amb una manifestació de 1.600 persones pel centre de Barcelona per això, per reclamar més seguretat al sector petroquímic. S'investiga si Idealista i 6 empreses més van pactar preus per encarir els pisos. Si es confirma la sospita de pràctiques il·legals, 7 companyies del sector immobiliari s'exposen a una gran multa per haver, això, coordinat preus. És una investigació que ha obert la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. Sospiten això, que haurien coordinat preus i altres condicions comercials i, per tant, s'hauria propiciat que s'encarissin els preus dels habitatges, de les cases i dels pisos que venien. Avui hem d'estar molt pendents de la ciutat alemanya de Hanau, perquè hi ha hagut 9 morts en un tiroteig a 2 bars d'aquesta ciutat. Han trobat 2 morts més en una casa, un dels quals seria l'autor dels tirotejos. La policia treballa amb diverses hipòtesis, entre les quals hi ha una revenja entre bandes o també motius xenòfobs. I ja la tenim liada pel que fa a la taula de diàleg, que encara no ha ni començat. En aquest cas, el problema està en la data. Sánchez proposa fer aquesta primera reunió de la taula de diàleg aquest mateix dilluns i Torra diu que la data no ha estat pactada amb la Generalitat. Això sí, Esquerra qualifica de bona notícia que es parli de posar data a la primera reunió i evita valorar el comunicat de Quim Torra en què diu que ell no en sabia res. La Fiscalia insisteix a voler impedir el permís de 72 hores que se li ha donat a Jordi Cuixart per sortir de la presó. Diu que el president d'Òmnium pateix distorsions cognitives que li impedeixen saber que el que va fer aquest a l'octubre del 2017 és un delicte molt greu. Per això, el Ministeri Públic ha presentat recurs davant l'Audiència de Barcelona contra la decisió de la magistrada de concedir-li unes hores. I avui toca felicitar la Rihanna, que celebra 32 anys. 32 anys, Rihanna? Sembla que porti tota la vida al món de la música, però en realitat només té 32 anys. I des d'aquí animem que ho celebri publicant el seu nou disc aquest any. Ara bé, això de moment s'ho està prenent en calma i per tant avui només podem recordar una de les seves millors cançons, aquesta que és Diamonds.
Come on, right away. Oh, right away.
Diamonds in the Sky, no ho sé, però una mica més de sol aquests dies, sembla que sí. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
L'ambient assolellat ens acompanyarà avui també, no?
La bonança i les temperatures benèvoles seran altra vegada l'explicació de la diada meteorològica d'avui dijous. No hi ha gaire més comentaris per una nova jornada amb domini de les altes pressions. El dia passarà bàsicament assolellat, només algun núvol arran de costa que li costarà marxar, i això també serà un motiu d'ambient preprimaveral. N'hem d'esperar fred ni per temperatures mínimes ni per màximes, perquè anirem dels 4 de bon matí als 17-18 a migdia. Pels propers dies, el més destacable serà que el termòmetre es mantindrà a la banda càlida amb tendència cap a l'alça.
Principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Una activitat que als més petits de la casa els encantarà. L'Hora del Conte arriba a la Biblioteca de Pals el dimecres 26 de febrer a 6:15 de la tarda de la mà d'Olga Cercós.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Un minut per arribar a 9:15. La primera informació d'aquest matí al Supermatí parla del temporal Glòria. El Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic de l'Estat espanyol ha acordat una resolució per la qual es declaren l'emergència per les obres per reparar els danys a la costa que va causar el temporal Glòria. En total han valorat que els danys costen 19,7 milions d'euros, dels quals 5,7 es destinaran a Catalunya. Ara bé, al Baix Empordà quants diners hi van?
Sí, doncs mira, aquí ha estat una mica la sorpresa, i és que en concret a les comarques de Girona tots els diners es destinaran a Sant Antoni, és a dir, a les comarques gironines hi invertiran 250.000 euros i íntegrament aniran a arreglar el passeig marítim de Sant Antoni i a les seves platges. Això sí, segons les necessitats, es podria augmentar el pressupost que fins ara han invertit.
I llavors què passa amb els altres pobles afectats per la Glòria?
Doncs a veure, per començar, això va dirigit a danys de la costa, així que, per exemple, això no afecta a Torroella de Montgrí. Jordi Colomí, l'alcalde.
Això és la reposició amb espigons i passeigs marítims. Nosaltres hem tingut la sort que això no ens ha afectat gaire, no? en aquest moment. Tot el que és reposició de la platja i neteja, tot això va per altres corrents, no és aquest el decret, eh?
On sí que n'esperen és a Platja d'Aro. De fet, l'alcalde ha avançat a Ràdio Capital que estan esperant un segon paquet de mesures. Escoltem-lo, Maurici Jiménez.
I sabem que Costes doncs, té propostes sobre la taula que segurament aniran vehiculades a través d'un segon paquet de mesures. Per el que es diuen, s'ha aprovat un primer paquet en el que, en efecte, com bé comenteu, doncs es troba Calonge Sant Antoni, i que en aquest segon paquet doncs, s'hi trobarà Platja d'Aro, al igual que altres municipis de la costa que a dia d'avui doncs, encara no tenen la proposta tancada.
I des de Palafrugell ens han dit que de moment no tenen cap confirmació i que esperen poder arribar a algun acord. Amb tot plegat, des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el seu president Joan Manel Loureiro ha dit que actuen allà perquè és del seu domini. Escoltem-lo.
Com tenen molta pressa per actuar en el litoral amb les obres que han de fer, no només a Sant Antoni de Calonge, sinó també en altres llocs de Barcelona i Tarragona, el que fan, diguem-ho així, és declarar emergència a les obres i, per tant, actuar a casa seu. És a dir, hem de recordar que tota la costa, en aquest sentit, doncs, tot el domini marítim terrestre, que són les platges, és propietat de l'Estat espanyol i, per tant, doncs, actuen sobre la seva propietat.
Loureiro també ha dit que és una llàstima pels altres pobles perquè no saben encara d'on arribaran els ajuts per arreglar tots els desperfectes, i ha recordat que la Setmana Santa està al caure.
Veurem, doncs, si els altres municipis amb desperfectes pel temporal Glòria, sobretot Castell, Platja d'Aro i Palafrugell, reben alguna ajuda de l'Estat, perquè de moment ni està ni se l'espera aquesta ajuda. I de fet, sí que se l'espera, perquè és el que deien els alcaldes, que esperen que en propers paquets d'ajudes doncs es pugui acabar donant algun diner, alguna ajuda per reparar aquests passejos marítims dels dos municipis, sobretot Llafranc i Platja d'Aro, que van quedar totalment destrossats per la Glòria. Palafrugell tindrà un tercer institut del curs que ve. Ho va anunciar el conseller d'Educació, Josep Bargalló, després de visitar l'escola Barceló i Mates i l'Institut Frederic Martí Carreras. Bargalló va assenyalar que l'estrena del nou centre de secundària permetrà reordenar el mapa escolar, diu, d'una manera més lògica. Maria Monteis.
El nou institut de Palafrugell començarà amb tres grups de primer d'ESO amb motiu de l'increment de l'alumnat d'aquesta edat. El conseller ha recordat que Palafrugell no tenia una nova oferta educativa de secundària des de feia 50 anys, des de la creació dels dos primers instituts, i això, comenta, és una anomalia en tot el territori. També ha explicat que ara tenen molts més alumnes de secundària i, per tant, han de fer una oferta consolidada i adequada a la realitat. Això els obliga, diu, a fer nous plantejaments i canvis d'ubicació.
Que com vosaltres sabeu, el curs vinent a Palafrugell obrim un tercer institut. Palafrugell, de manera estranya, no tenia una nova oferta de secundari durant gairebé 50 anys des de la creació dels dos primers instituts, i això és una anomalia en tot el territori. I aquesta anomalia, a més bé subratllada perquè tenim ara molt més alumnes a secundària l'any que ve, i per tant hem de reeducar, hem de fer una oferta consolidada i adequada a la realitat.
L'estrena del tercer institut de Palafrugell permetrà a l'Institut Frederic Martí poder redefinir els seus espais i tenir tots els alumnes més propers, segons ha explicat Bargalló durant la visita. Aquesta aposta per un tercer institut acabarà de completar l'oferta educativa de la ciutat i això, diu, els obligarà a uns i a altres a definir espais ja molt més consolidats, amb l'avantatge de que Palafrugell ho poden fer de mà en mà amb l'Ajuntament, que és un agent educatiu actiu, segons ha explicat el conseller.
Ara aquí el gran dubte, el gran problema, perquè això és molt fàcil anunciar-ho, però ara cal saber on estarà ubicat aquest nou institut.
Ara per ara cal començar a redefinir un mapa de la ciutat on poder ubicar les noves instal·lacions. Bargalló ha explicat que aposten perquè la distribució de l'espai no només respongui a les necessitats actuals, sinó que també miri cap al futur i el que caldrà llavors.
Hem de definir amb l'Ajuntament, és aquest mapa definitiu de la ciutat de Palafrugell, on sembla evident que necessitarem alguns nous espais i necessitarem algunes noves edificacions, i el que hem d'aclarir és, doncs, aquests espais i aquestes edificacions on i quan. Però insisteixo, la creació d'un tercer institut ens compromet el Departament d'Educació a aquesta aposta. Diguem-ne, calma un neguit municipal que no veia que, com absorbir el creixement d'alumnes de secundària, i a més crec que fa justícia al municipi.
En acabar la visita, el titular d'Educació ha mantingut dues reunions amb els directors dels centres educatius. D'una banda, amb els centres educatius dels municipis propers a Palafrugell, i de l'altra, amb els centres públics i concertats del propi municipi.
Veurem, un cop això de les paraules passi als fets, perquè en principi el curs que ve només hi haurà tres línies de primer d'ESO, veurem si aquest nou institut acaba arrencant o no, perquè això, les promeses, això és molt fàcil de fer-les, però després, un cop arribem als fets, doncs aquí és on pot patinar aquesta promesa d'un nou institut escola. Veurem en què s'acaba concretant. Atenció, aquesta història que ens porta a la Bisbal, segur que l'heu sentit aquestes últimes hores. Això que avançava el Diari de Girona, que la persiana de la sucursal de la Seguretat Social de la Bisbal està completament baixada, tancat per malaltia, sense més informacions. Què és el que està passant? Doncs ens ho explica la Sandrín Busnet.
L'oficina de la Seguretat Social de la Bisbal està tancada des de fa uns dies perquè els tres empleats estan de baixa per malaltia. A la persiana baixada hi ha un paper enganxat on es pot llegir "tancat per malaltia". No s'hi troba més informacions, ni la data de reobertura ni l'adreça de sucursals properes. Segons explica el Diari de Girona, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions recalca que cal reforçar el personal d'aquesta sucursal i això pot ser un procés lent. Per tant, estan buscant una solució a mig termini, però de moment no saben quan es podrà reobrir. Tanmateix, també precisen que la majoria de gestions es poden fer telemèdicament. Ara bé, aquesta opció no és sempre ni la més fàcil ni la més eficaç, ja que a vegades la web està sobrecarregada i no funciona, i llavors s'ha de trucar o desplaçar-se personalment a una oficina. Els usuaris de la Bisbal, però, no podran personar-se a la seva oficina en uns dies o setmanes i hauran de recórrer uns 30 quilòmetres fins a la sucursal de Girona o de Sant Feliu de Guíxols. A més, les diverses sucursals no ofereixen els mateixos serveis. Per exemple, a Palamós i a Roses es gestionen els drets dels treballadors marítims i a Girona i a Figueres els assumptes de tresoreria general.
Recordem aquesta informació que avançava i que explicava el Diari de Girona. I ara això, aquesta propera notícia ens porta fins a Palamós i té a veure encara amb l'aigua. I és que s'ha donat llum verda per renovar les canalitzacions de l'avinguda de l'11 de setembre de Palamós.
Les obres se centraran en la part situada al final de l'avinguda de l'11 de setembre, exactament entre el carrer de Taulé i Cervià i les escales del casino, tram que connecta amb la galeria que porta les aigües residuals a l'estació de bombers de les Pites. Representen la darrera etapa del projecte de renovació de la xarxa d'aigües iniciat fa 2 anys, que consisteix en la millora de la separació de les aigües plujanes i de les residuals. En l'actualitat, les canonades d'aquest tram s'han gastat amb els anys i són de dimensions massa estretes per fer front a molt cabal hidràulic. De fet, hi va haver darrerament uns abocaments al carrer en situacions de molta pluja. Així, les obres de millora consisteixen en la construcció d'un nou col·lector d'aigües brutes. La canonada tindrà un diàmetre de 50 centímetres, la qual cosa assegura de llarg les necessitats d'aquesta zona. A més, es mantindrà la instal·lació antiga, que podrà reforçar la nova si fos necessari. L'Ajuntament encara ha de valorar si s'iniciaran les obres abans o després d'estiu i calcula que duraran entre 1 i 2 mesos. La totalitat del cost, estimat en 103.755 euros, estarà a càrrec de la companyia d'aigües de Palamós.
Gràcies, Sandrine Bosnet. Anem a Sant Feliu de Guíxols perquè s'ha aprovat el plec de condicions del nou contracte de servei de neteja. I és que Sant Feliu portaven 4 anys amb un de prorrogat que a priori només contemplava una pròrroga màxima de 2 anys. Pedro Ruiz.
Van donar-hi suport als dos grups del govern, tots per Sant Feliu i el PSC i també Junts per Catalunya. Cap formació va votar-hi en contra, però Esquerra, Guíxols és el carrer i més, es van abstenir. Per part dels partits que es van abstenir van criticar que es tracta d'un contracte continuista i que no s'adapta als actuals temps, però coincideixen que calia fer un canvi urgentment. Es tracta d'un contracte que porta 4 anys prorrogat i que de fet, ara els treballadors demanen a CESPA, l'empresa adjudicatària, un canvi en el conveni laboral. Aquest canvi passava per canviar la jornada laboral a 5 dies a la setmana, en comptes de 6 com actualment. En declaracions a Ràdio Capital, Jordi Lloberes, portaveu de Guíxols des del carrer, ha lamentat que és un contracte que no té present l'emergència climàtica, reclama que hi hagi millores en matèria de recollida selectiva i també considera un greu error l'eliminació de la deixalleria mòbil. També ha estat crític amb les condicions que planteja el contracte des del punt de vista laboral, ja que creu que pot acabar generant conflictes i planteja un model de gestió directa.
Pensem que n'hi ha alguns que de la manera com es plantegen al final poden acabar generant un conflicte laboral o poden acabar generant més conflicte laboral del que hi ha allà, perquè en certa manera diríem que el govern aplica, nosaltres ho veiem així, un excés de zel en algunes relacions laborals.
Clar, i això és la reacció d'aquest del grup de l'oposició, que és Guíxols des del carrer, però què és el que responen des del govern?
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va defensar al ple que el model de gestió indirecta que porta el seu executiu sí que protegeix la subrogació total dels treballadors.
Tot el plec, en diferents punts, una de les coses que garanteix és la subrogació total del personal. I aquest esforç que hem fet no està garantit en els altres models que vostè proposa per llei. Si anem a la gestió indirecta, la subrogació no està garantida. En aquest model que estem proposant, la subrogació està garantida, més, no només en el plec, sinó que a més per llei.
Des del govern municipal apunten que intensificaran les campanyes i l'arribada d'informació a la ciutadania sobre el servei de neteja del municipi.
Veurem com avança i com evoluciona aquest nou servei de neteja, veiem si és més útil que el que hi havia fins ara i sobretot veiem si és més vigent, perquè el que teníem fins ara a Sant Feliu de Guíxols estava caducat, s'havia anat prorrogant, però estava caducat al cap i a la fi. Quan falten menys de 2 minuts per 2:15 del matí, avui el comentari del supermatí de Ràdio Capital el posa en Pere Carreras.
No sé com ho farem, però ho hem de fer. Ens hem de posar al cap que cal esborrar del nostre marc mental l'expressió anar a tirar les escombraries. O si ho voleu, en català d'abans de TV3, anar a tirar les bessures. Hem de treure'ns aquesta expressió de la boca i fer servir ja com a obligació l'expressió baixo a reciclar. On vas amb el pijama i les crops i tres o quatre bossetes de cada cosa? Vas a tirar la bessura? No, estimada veïna. Vaig a reciclar, com també ho fa vostè, que l'he vist. Posar cada cosa al lloc que toca, tant li fa si el poble on viu, si hi ha contenidors o si s'utilitza el porta a porta. L'important és l'essència de la paraula i de l'expressió i el nostre marc mental. Cada dia reciclem més, però encara fem servir l'expressió equivocada de tirar escombraries, obviant el fet principal que estem realitzant. En comptes de dir allò que realment fem, que seria dir vaig a reciclar, fem servir encara una estructura mental arcaica, antiga, i ho simplifiquem amb això de baixar a tirar la brossa o treure els cubs d'escombraries si és un porta a porta al nostre municipi. De debò que ens costarà canviar aquesta estructura mental. M'ho poso com a repte, de canviar una expressió per una altra. Per un cop que dir les coses pel seu nom està ben fet i ho podríem dir amb orgull, va, i fem servir expressions d'antes que no marxen ni amb aigua calenta.
Molt d'acord, Pere. Sobretot hi ha una cosa que no, eh? Hi ha una cosa que no, que si us plau, no baixis amb crocs. No baixis amb crocs. Vull dir, les crocs jo crec que haurien d'estar desterrades de qualsevol casa, de qualsevol pis, de qualsevol poble, de qualsevol ciutat d'aquest país. Haurien d'eliminar totes les crocs. Però vaja, si te les poses tu, doncs mira, Pere, ho haurem d'acceptar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
Passa un minut i mig de 2:15 del matí. Palamós està preparant per tenir llest abans de l'estiu el nou cos de protecció civil del municipi. Abans de la temporada d'estiu esperen que estigui llest, que estigui operatiu aquest nou cos de protecció civil que s'ha anunciat des de l'àrea de seguretat, mobilitat i protecció civil. Va arrencar aquest procés l'any passat quan es va constituir l'associació de voluntaris i ara se'ls està preparant i també dotant de tots els materials necessaris perquè puguin començar a actuar. Per parlar-ne, avui tenim el telèfon al responsable de Seguretat Ciutadana de Palamós, el senyor Alfons Bartolomé. Bon dia.
Hola, bon dia.
En quina situació està aquest tràmit perquè el cos de protecció civil sigui plenament operatiu?
Bé, doncs hem fet uns canvis de junta. El que hem fet també és, ja que estava funcionant molt bé, doncs arribar a un acord amb Creu Roja Palamós. Ells ens ofereixen doncs el local i ens ofereixen doncs els voluntaris. Obligatòriament, això ja és per llei de Protecció Civil de Catalunya, la Generalitat imparteix un curs d'aquests voluntaris de 4 mesos per poder fer, per poder pertànyer a aquest cos. Aquest curs en principi s'iniciarà al març i fins al juliol. Llavors prenem o volem que estiguin plenament operatius a partir del mes d'agost.
Per tant, seria un curs, un cos format per voluntaris.
Sí, és dir, el nom és Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palamós, per tant són voluntaris, eh? Això davant de tot. I com que Creu Roja també treballa en voluntariat, doncs que més millor que arribar a un acord amb ells i d'aquesta manera doncs, ens puguin oferir doncs, quan els necessitem doncs, aquest tipus de personal.
Clar, quina relació tindria aquest cos amb l'Ajuntament, amb les institucions o amb Protecció Civil de la Generalitat? Quines serien les seves funcions?
Bé, bàsicament la Protecció Civil el que es tracta és d'ajudar en tots els temes d'emergència que puguin haver-hi en una població, tant a nivell de policia local com a nivell de logística de bombers, com el SEM, com a Mossos, podria estar per ajudar. Lògicament també per a les emergències tenen un treball previ a fer doncs, impartir doncs, alguna, per exemple, de cara als petards de Sant Joan, doncs oferir algun tipus de classe, algun tipus de recolzament que sempre l'administració doncs, podem necessitar i que actualment doncs, podem anar una mica coixos amb aquest tema. Ells, com que ja estaran formats, doncs seran doncs, les persones que se'n cuidin d'això.
En quin moment neix això, aquesta voluntat de crear aquest cos de protecció civil, com és que no existia fins ara?
Bé, l'any passat doncs, ja es va fer tantona d'aquest grup de protecció civil. Llavors ara amb el mandat nou doncs ha canviat el regidor, doncs ha passat d'una àrea a una altra, ara la porto jo des de Seguretat Ciutadana, i llavors doncs, el que hem fet és impulsar justament doncs, això, no? És a dir, que no que quedi paper mullat, posar sobre la taula doncs, tots els problemes que han hagut, parlar amb Protecció Civil de Girona, ells han entès doncs, tot el que havia passat i doncs que en un futur això doncs canviarà totalment. De fet és així, perquè
els problemes
de no haver-se fet en el seu moment, és a dir, va haver-hi una intentona l'any passat, però arrel d'impartir aquests cursos i que realment doncs, aquests cursos són obligatoris, doncs aquí doncs, molts voluntaris doncs, no van poder assistir a aquests cursos. Llavors, per això, com que és obligatori tenir aquest curs i l'any passat els dos o tres voluntaris no van poder-lo fer, llavors es va quedar doncs, aquest cos una mica així doncs, sense pena ni glòria, no? Uh-huh. Llavors aquest any el que hem fet és associar-nos amb Creu Roja, ells també estan molt animats i nosaltres doncs també, i el que hem fet doncs ells és cedir, veurem els que després Protecció Civil acceptin el curset, però al principi hi ha 12 membres inscrits.
Ah, és a dir, que els 12, les 12 persones que venen de Creu Roja no tenen per què acabar formant part d'aquest grup.
Sí, és a dir, aquestes persones de Creu Roja, nosaltres no necessitem pas en el mateix moment 12 persones. Igual necessitem doncs, 3 o 4 persones per un servei. Llavors el que faran ells és dir, nosaltres activarem aquest servei i direm, doncs mira, per demà necessitem un cotxe amb dos voluntaris. Llavors ells ens cediran els dos voluntaris, perfectament uniformats, amb el curs fet, tot doncs, com ha de ser, no? Llavors ells actuaran amb el servei doncs, que des de l'àrea de Seguretat Ciutadana doncs, els hi proposem.
Clar, et deia que era sobretot d'això, ajuda, però una institució, l'Ajuntament, ha de dependre de persones voluntàries per accions tan importants?
Bueno, de fi al cap això és un fet que està en un doc de la Generalitat i a tot Catalunya doncs, molts de pobles funcionen amb aquests voluntaris, no? Siguin voluntaris de Creu Roja, siguin voluntaris de Protecció Civil o siguin voluntaris d'algun altre tipus d'associació. Ja ho diu la seva paraula, són voluntaris. Llavors, a partir d'aquí es crea des de la Generalitat l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil arreu de Catalunya. Molts municipis ja ho tenen creat, com Palafrugell, com Begú, com la Bisbal, com Sant Feliu, com Platja d'Aro, i una mica doncs, ens faltava que Palamós tinguéssim aquest cos, no? Llavors, realment això està regulat i els ajuntaments sapiguent que són voluntaris, que en un moment donat doncs, els podem avisar i poden dir sí o poden dir d'aquí 2 hores, perquè com que són voluntaris no estan a sou, llavors intentem doncs, que aquesta gent sigui oportunament amb qualsevol servei doncs, totalment vàlides. Va, tenim el recolzament de la Protecció Civil de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, lògicament, que són els qui els formen.
Les accions que s'hagin de dur a terme no dependran, entenc, de la disponibilitat dels voluntaris. És per entendre com funcionen els cossos de Protecció Civil.
Bueno, hi haurà dos tipus de servei. El servei d'emergència pura i dura, és a dir, un incendi forestal, uns aiguats, unes nevades, dades, que llavors això els actives i poden estar operatius en el seu moment, i llavors també hi haurà els serveis tradicionals com pot ser Carnaval, com pot ser Festa Major, els focs, en fi, aquest tipus de serveis que, bueno, com que ja són, doncs, ja estan fixats, doncs, mira, jo no sé, doncs per Carnaval dissabte necessito 4 voluntaris i un vehicle. Clar, això ja ho fas en temps, i llavors ells ja es poden organitzar per tal de poder-ho tenir en ment, doncs, de poder fer aquest servei. I llavors hi ha les urgències, que hi ha el tema d'incendis forestals o del que pugui haver-hi, que és el que fan és una mica del que és la logística, sobretot en tema bombers.
Uh-huh. Molt bé, doncs queda entès i estarem pendents de quan es posi en marxa. Això hauria d'estar, deia, a l'agost, no? La posada en marxa operativa.
Ah, exacte, ells acaben el curset el mes de juliol, doncs el mes d'agost-setembre doncs han d'estar plenament operatius, i això és el que esperem i tenim moltes ganes.
Doncs Alfons Bartolomé, responsable de Seguretat Ciutadana, regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós, moltes gràcies per passar aquest matí pel Supermatí.
Vinga, vosaltres, bon dia.
Bon dia. Avui al Supermatí hem parlat amb Alfons Bartolomé sobre aquest nou cos de Seguretat Ciutadana. I de seguida parlarem amb l'Ignasi Arbat, el nostre expert en cinema, per repassar quines són les estrenes d'aquest cap de setmana. Abans, però, hem de saludar l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Amb tu repassem les notícies més destacades d'arreu del món. Treballadors del complex petroquímic de Tarragona reclamen més seguretat a les empreses en una vaga que qualifiquen de massiva.
En la primera vaga general del sector, segons els sindicats, el seguiment ha estat quasi del 100% i han valorat que ha estat un dia històric. També han advertit que si les companyies no proposen mesures concretes per incrementar la seguretat, hi haurà més aturades.
Això després d'aquesta explosió que va passar fa 36 dies, o feia ahir 36 dies, avui 37, a Iquox, aquesta empresa del complex petroquímic de Tarragona. El president de la Generalitat, Quim Torra, lamenta que Pedro Sánchez fixi una data unilateralment per la taula de governs i insta a acordar-la conjuntament. Per cert, que tenim alguna novetat que de seguida us expliquem, però quina és la lamentació que es fa des de la Generalitat, Alba Lejide?
En un comunicat de la presidència de la Generalitat, Torra insta Sánchez a acordar conjuntament el dia de la trobada, que Moncloa ha proposat que tingui lloc dilluns que ve, 24 de febrer, a Madrid. El president del govern ha recordat al líder del PSOE que la data, el lloc i l'ordre del dia de la trobada l'han d'acordar els dos equips tècnics que han de designar els propis Torra i Sánchez. A Palau insisteixen que Torra ha demanat a Sánchez comunicar conjuntament el dia de la taula entre governs un cop estigui acordada.
I PP i Ciutadans arriben a un principi d'acord per presentar-se junts a les eleccions basques amb Alfonso Alonso com a candidat. Els dos partits mantenen converses per utilitzar fórmules similars a Galícia i Catalunya.
Els comicis bascos tindran lloc el 5 d'abril del 2020, mateixa data en què també hi haurà urnes a Galícia. Precisament les converses entre Ciutadans i el Partit Popular giren a l'entorn d'explorar fórmules similars a la basca, en territori gallec i també a Catalunya, on el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar dies enrere que convocaria eleccions un cop aprovats els pressupostos del 2020.
Titulars importants, titulars destacats a aquesta hora al País. De seguida tornem, com dèiem, amb les estrenes del cinema que repassem com cada dijous amb l'Ignasi Arbat. De seguida tornem.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
aquest vespre a Ràdio Capital, el Ningú No És Perfecte, i avui, ara mateix, a aquesta hora, quan falten pocs minuts per 3:15, al supermatí de Ràdio Capital. Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
D'estrenes de cinema aquest cap de setmana. Jo sempre et faig aquesta pregunta: aquest cap de setmana val la pena anar al cinema o no?
Bé, és una pregunta sempre molt relativa, eh? Però va, diguem que sí, alguna cosa trobarem.
Potser sí, val la pena per anar a veure Paràsitos, no? Un altre cop?
També, però potser hi ha molta gent ja a la vista i també tenen ganes de provar altres coses, no?
Pot ser, pot ser. Per tant, estrenes que estan bé, amb quina comencem?
Va, comencem potser amb la més destacada aquesta setmana. Anem un tipus de cinema familiar, que seria La llamada de los salvajes.
Aviam, sona així aquesta pel·lícula. Sona així, però ara no l'estem sentint. Aviam, ara.
Nunca sabes qué puede pasar.
Ep. Aviam, tenim problemes a vegades en aquesta secció. Ara sí, vinga. Aviam.
Però el trailer, eh?
Porque... Sí, el trailer.
No quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a Buck. Era un perro único y singular. Lo habían malcriado.
¡Fuera!
¡Vamos, Buck!
Y había sufrido. Podia sometre-lo.
La llamada de los salvajes. Per cert, Ignasi, ens passa el mateix que l'altre dia. Ves en compte que sentim molt soroll del micròfon. Molt, molt, molt soroll.
Val, intento posar-me en un lloc tranquil.
Sí.
A veure, me sents bé ara?
Sí, potser una mica millor.
Val, doncs a veure, anem per La llamada de los salvajes. És una pel·lícula dirigida per el Chris Sanders. Aquest senyor és responsable d'una saga d'animació de com ensinistrar un drac. No sé si... Bé, en aquest cas és una pel·lícula amb el que fa el salt a les pel·lícules d'imatge real. I adapta una novel·la del Jack London, que és un escriptor d'aquests de novel·les de gaire més o menys fantàstic, de finals del segle XIX, i en aquest cas és una de les primeres obres, una de les més adaptades, tot i que potser la gent coneix més Colmillo Blanco. Suposo que això ja et sona una mica més,
sí,
no?
Sí.
Val. Doncs en aquest cas la pel·lícula llamada Los Salvajes és la història de Buck, aquest un gos gran que té un gran cor, que és traslladat a Alaska durant la febre de l'or de l'any 1890, i veurem com aquest gos va començar a agafar experiència per convertir-se en líder de l'equip de trineu de gossos d'entrega de correu. La pel·lícula està protagonitzada pel Harrison Ford, que va voler fer aquest projecte per intentar arribar a un públic més jove, no? Ja coneixem, doncs, totes les pel·lícules que ha fet Harrison Ford, i volia atrapar una mica, doncs, a nens més petits que vagin al cinema i que potser no coneguin tant a la seva figura, no? Com a curiositat, direm que el gos en aquest cas està fet completament digital. No és un gos real, val? O sigui, et trobaràs amb una cosa bastant curiosa.
Home.
Que el Harrison Ford va haver d'interpretar amb un actor del Cirque du Soleil que feia de gos.
Li hauria fet molta gràcia, no?
Home, suposo que aquestes imatges, no, del com es va fer i tot això, deu quedar curiós.
Amb aquesta cara, no sé quina cara posa aquest Harrison Ford en aquesta pel·lícula, perquè últimament feia cara de, va, vull marxar d'aquí, vull que em pagueu i vull tornar a casa, no? A la meva casa, de jubilat, que és com hauria d'estar.
Bueno, de fet, Harrison Ford tampoc té, diguéssim, necessitat, no?, d'anar fent pel·lícules, tampoc, si no vol. Vull dir que al final és cosa que li deu venir també de gust.
Mm-hmm. Doncs molt bé, La llamada de los salvajes, veurem què tal. Digues.
Tecnològicament la pel·lícula sí que valdrà la pena...
Té una pinta? Més
que res, doncs. Sí, perquè el gos, clar, és completament digital, no és un gos real. A més, té com una mena d'expressions, si li vols dir tu, de caire humà, saps?
Mm-hmm.
Vull dir que, bueno, bé, en quant a animació serà molt curiós veure com s'han fet aquest gos.
Molt bé. La llamada de los salvajes. Què més?
Què més? Va, aniríem per la següent, que seria Manhattan sin salida.
Que sona així.
Esta ciudad.
¡Presenten armas!
Te enseñó a seguir tu conciencia en un mundo a menudo cruel.
Manhattan sin salida, que té lloc a Manhattan.
Correcte, ja ho diu bé el sí, no? títol, no? Sí. En aquest cas ens trobem una... És una pel·lícula d'acció, això. Està protagonitzada per el Chadwick Boseman. Aquest senyor és conegut doncs, per haver fet la pel·li de Black Panther, bàsicament, per ser Black Panther, per entendre'ns. I en aquest cas interpreta un policia de Nova York. En aquest cas ha de capturar dos lladres. Durant el robatori, hi ha hagut un robatori amb una càrrega de drogues, maten a 8 agents de policia i aleshores el que fa aquest home és tancar tota la illa de Manhattan, no? Encarrega tancar tota la illa de Manhattan i la pel·lícula doncs, és una persecució en una illa de Manhattan que no hi ha sortida intentant caçar aquests policies. Bueno, a banda del Chadwick Boseman trobem el J.K. Simmons i la Sienna Miller.
Val, i però... per tant, és acció...
Sí, 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 és una pel·lícula purament d'acció, una mica d'aquelles d'acció de la vella escola, per entendre'ns.
Val, però... Perquè és que estic veient que els directors o els productors tenen alguna relació amb Venjadors?
Els russos estan de productors?
Sí, crec, vaja, ho he vist aquí, sí. Passat el tràiler.
Sí, 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 bueno, però són productors molt de passada, eh? Vull dir, si no... No són, diguéssim, el que passa que normalment el que fan aquestes pel·lícules és depèn de quins determinats noms posem les lletres en majúscules per atrapar el públic, eh? Sí, no, és això. De fet, el Russo aquí segurament a través d'una companyia subsidiària seva deu haver produït alguna part d'aquesta pel·lícula i posen els seus noms en majúscula com si fossin els directors d'aquesta, eh? Quan no, no, ni molt menys és així, això.
No, 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 val. Però és d'aquest cinema d'acció que ens farà trampar o què?
No.
No.
Te soc sincer, eh? És una pel·lícula d'acció d'aquestes de... una mica, bueno, per passar l'estona, no diré gairebé de sèrie B, però una mica això, eh? Vull dir, sí que hi ha un... Quan actors, doncs, la cosa pinta bé, però no estem davant d'una d'aquestes pel·lícules d'acció referents que hi ha actualment, eh? No és ni Mission Impossible ni coses d'aquestes, per entendre'n. No és un gran blockbuster, sinó això segurament passarà bastant desapercebut al cinema.
Val, Manhattan sin salida. Són dues pel·lícules normals, no? De moment, les que... Bé.
Bueno, la Llamada de los Salvajes és la que aquest cap de setmana ho petarà, eh? Vull dir, aquesta sí que portarà força gent a les sales. Aquesta no, aquesta ja t'ha dit que bastant discreta, com de fet tot el que ve avui és bastant discret, eh?
Molt bé, doncs quina és la següent?
La següent és Queen and Slim, no Queen sé si tenim trailer.
Està arribant, me l'estan portant, vale. De Hollywood, me l'estan portant la cinta i ara de seguida la posaré. Sents, Ignasi, de
sí,
què va?
Sí, sí, sí. Si vols, començo tirant, eh?
Sí, tira.
Ja me diràs
sí,
el trailer
sí,
quan...
Sí, 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 bé, sí, això... ja et dic que està arribant.
Això és una mena de pseudoversió afroamericana de Bonnie and Clyde, per entendre'ns, val? No és la història de Bonnie and Clyde, però sí que s'inspira una mica en aquesta història, no? En aquest cas és una parella afroamericana que s'acaba de conèixer per internet, no? Això, pues, fan servir el Tinder, es coneixen, es troben en un bar i tal, i aleshores, diguéssim que aquesta parella és detinguda per una petita infracció de trànsit, no? Bàsicament el policia doncs, veu que són negres i va per ells. La cosa acabarà malament i accidentalment el policia rep un tret a l'estómac i aleshores això obliga la parella a fugir del país a correcuita al mateix temps que les càmeres han gravat el moment que es produïa la mort del policia i es convertiran en una mena de, no sé si herois involuntaris o éssers terrorífics al mateix temps, no? A través doncs, del fenomen en xarxes socials i de la viralització que produirà tot això, no? Bueno, és una pel·lícula, si més no, interessant, aquesta.
Molt bé, interessant. Perfecte. Doncs, Queen and Slim. I alguna altra més? Que d'aquestes sí que ja no he demanat el tràiler, no he fet l'encàrrec.
Val. Bueno, jo crec que és una pel·lícula que... Ostres, a veure, es tracta de Domino, val? És una pel·lícula que ha dirigit bueno, deixem-ho així, ha dirigit Brian De Palma. Aquest senyor, recordem que en el seu moment va ser un director dels més prestigiosos de la seva època, no? Va començar amb Carrie i és un director que també sempre ha tingut un segell molt especial. El que passa que últimament, doncs, entre que no ha fet bones pel·lícules i tampoc acaba d'obtenir un bon pressupost per fer gaire res de bo, i sembla com si que també el seu talent s'hagi apagat de manera bastant radical, el trobem aquí en una pel·lícula que està protagonitzada per Nicolas Coster-Waldau, que és el Jamie Lannister de Joan de Trons, per entendre'ns.
Vale.
I és una pel·lícula que ha tingut molts problemes de rodatges, moltíssims. De fet, primer de tot es va substituir l'actriu principal, que era la Christina Hendricks, per la Carice Van Houten. A més, hi ha hagut, si repasseu l'historial del rodatge de la pel·lícula, és de traca. Impagaments al personal de producció, als seus proveïdors, un pressupost retallat que va fer que moltes de les escenes d'acció que estaven previstes a la pel·lícula no es gravessin. Què més? Un pila de coses. I el muntatge final, de fet, el Brian De Palma no hi ha participat. O sigui, ens va quedar la pel·lícula, per entendre'ns, sense muntatge del director, i han estat els productors que directament l'han muntada.
Quin desastre, no?
No, totalment. És una pel·lícula que ja t'ha dit que...
Despropòsits. I no sé... No s'aguantarà, no, la pel·lícula?
No, jo crec que... Però el gran misteri és com s'ha arribat a estrenar, també t'ho dic, en sales cinematogràfiques. És bastant complicada. I en aquest cas és també una història de policia. És un altre policia que investiga pel seu compte el que és l'assassinat d'un altre company policia.
Molt bé. Doncs escolta, a veure, Ignasi, aquest cap de setmana als cinemes de proximitat tenim a Torroella, Jojo Rabbit, que a tu et va agradar bastant.
Sí, i tant, molt recomanable.
Jojo Rabbit, però és que atenció, perquè a Palafrugell, 1917, divendres, dissabte i diumenge.
Home, ja correu i tots, eh?
Sí, sí, i em sembla que més en alguna la deuen fer en versió original, perquè sempre aquí al cinema Garbí de Palafrugell sempre en fan alguna subtitulada, per tant, la de dissabte a 16:45 és la que està subtitulada, aquesta pel·lícula de Sam Mendes, que tu donaves per fet que s'emportaria l'Oscar, al final no va ser així, però igualment
no.
És la guanyadora, una de les guanyadores que, o una de les que hauria hagut de guanyar, no?
Dani, jo a favor meu diré que ja vaig dir que m'equivocaria, eh?
Sí, ho vas dir.
Ah, clar, per tant, escolta, vaig avisar, eh?
No era pas un retret, era simplement per recordar que si l'Ignasi diu que aquesta hauria hagut de guanyar l'Òscar, és que hauria hagut de guanyar l'Òscar i per tant hem d'anar a veure 1917 al cinema de Palafrugell.
De totes maneres, també estic content amb Paràsitos, eh? Sí, Vull dir que... Sí.
Jo estic content perquè aquest any gairebé totes les les candidates a millor pel·lícula les havien anat a veure, que no havia passat mai això. Jo crec que és el fet de tenir l'estrena, de tenir el cinema de Palamós, l'Arinco, que facilita molt les coses, perquè és això, cinema de proximitat, d'anar-hi ràpid, a un preu que està molt bé, i el dia de l'espectador, si cal. Per tant, això, aquest agraïment des d'aquí a tot el cinema de proximitat d'aquí del Baix Empordà. Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana i parlem la setmana que ve.
Igualment, una forta abraçada.
Adéu. Això quan falten 2 minuts i mig per arribar al final d'aquest supermatim. Moment en què obrim el mapa del Baix Empordà per explicar-vos el més destacat que hem explicat en aquest supermatí de dijous, 20 de febrer de 2020.
A Sant Antoni, el govern espanyol hi invertirà 250.000 euros a reparar el seu passeig marítim i les seves platges pels danys del temporal Glòria. Pel que fa a altres pobles, es tracta d'un paquet de mesures que va dirigit a les costes i, per tant, hi ha pobles que directament no cobreixen, però tot i així, Platja d'Aro està a l'espera d'un segon paquet de mesures i des del Consell Comarcal del Baix Empordà esperen que es puguin reparar els desperfectes de tots els municipis aviat, ja que cada vegada tenim la Setmana Santa més a prop.
A Palafrugell hi haurà un tercer institut al curs que ve. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, després de visitar l'escola Barceló i Mates i l'Institut Frederic Martí Carreras. Bargalló ha assenyalat que l'estrena del nou centre de secundària permetrà reordenar el mapa escolar d'una manera més lògica. El nou institut de Palafrugell començarà amb 3 grups de primer d'ESO amb motiu de l'increment de l'alumnat d'aquesta edat.
A Sant Feliu de Guíxols tira endavant el nou contracte d'escombraries. Després de 4 anys amb un de prorrogat, el consistori va votar el nou plec de condicions amb els vots de Tots per Sant Feliu, PSC i Junts per Catalunya, mentre que es van abstenir Esquerra, Guíxols des del carrer i més. Aquests últims critiquen el continuisme d'aquest contracte i que no es faci suficientment front a l'emergència climàtica.
I cridem una última vegada en Marc Vilà per saber quin temps ens espera per aquest dijous.
El dia passarà bàsicament assolellat. Només algun núvol arran de cos que li costarà marxar. I això també serà un motiu d'ambient preprimaveral. No hem d'esperar fred ni per temperatures mínimes ni per màximes, perquè anirem dels 4 de bon matí als 17-18 a migdia. Pels propers dies, el més destacable serà que el termòmetre es mantindrà a la banda càlida amb tendència cap a l'alça.
Gràcies, Marc. Coses per estar pendents avui, que Pallotja d'Aro farà públic el projecte per refer aquest passeig marítim després del Glòria i que avui s'entreguen els Premis Carles Rahola de Comunicació Local del Col·legi de Periodistes de Girona i que aquest programa, el Supermatí de Ràdio Capital, té l'honor d'estar nominat a una de les categories, la categoria de ràdio. Moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà. Que vagi molt bé.